Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Primer dia de dol oficial a Sabadell per les víctimes de la Covid-19. La ciutat s'ha sumat al dol nacional decretat pel govern espanyol i que s'allargarà fins al pròxim 6 de juny. Les banderes de l'Ajuntament de Sabadell onegen a mig pal i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record a les persones mortes per la infecció. Un acte d'homenatge encapçalat per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha estat acompanyada per la resta de portaveus municipals. En declaracions als mitjans, Farrés ha assenyalat que l'objectiu és traslladar el suport institucional als familiars i amics de les víctimes sabadellenques.
Nosaltres ja portàvem dies amb les banderes abaixades, però ens semblava que, òbviament, un cop totes les institucions del país s'hi sumaven, que l'Ajuntament també ho havíem de fer. Des d'aquí, llançar un missatge de molt escalf a tots aquells familiars i amics de víctimes de Sabadell arrel del Covid.
A banda d'aquest primer homenatge, l'alcaldessa ha avançat que ja s'està treballant en un memorial per a les víctimes locals del coronavirus. La proposta ja s'ha fet arribar als grups municipals que ara l'estan estudiant. És el principal tema del dia, però en tenim més, que ho resumim a continuació amb la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
Titulars.
El confinament per la pandèmia provocarà angoixa o depressió sobre un terç de la població.
És una de les primeres conclusions de l'estudi PsyCovid, en el qual hi participa la Universitat Autònoma de Barcelona. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la investigadora Anna Moró ha apuntat quin és el perfil més procliu a desenvolupar aquests trastorns.
Les dones que teletreballen amb fills són el grup que està en més risc de desenvolupar trastorns relacionats amb l'ansietat i la depressió, sobretot.
L'estudi és d'abast mundial, amb 2,5 milions de dades i la participació d'una 80 d'investigadors.
En marxa una campanya de micromecenatge per recollir diners que permetin cobrir les despeses d'una hipotètica reobertura del cas Helena Jubany.
La plataforma Justícia Helena Jubany l'ha engegat aquesta nit a la plataforma Tot Suma perquè asseguren hi ha prou indicis per reobrir la causa abans no prescrigui el crim. La portaveu del col·lectiu, Maria Godón, ha parlat al Cafè.
Que, bueno, des del nostre punt de vista no hi ha cap dubte, no?, que el cas s'hauria de reobrir, perquè els indicis ja hi són i de fet ja hi eren, i el que esperem és que aquesta vegada el sistema judicial no falli en aquest sentit. I bueno, aquests diners serien més aviat per fer front a les despeses posteriors al reobriment del cas, que seria per pagar judicials a part, que en el seu dia el jutge instructor del cas va denegar a l'acusació particular de la família.
A hores d'ara, la campanya ja ha reunit més de 3.400 euros dels 9.000 que es demanen.
El Sabadell encadenarà més de 4 mesos sense disputar un partit. A partir de les 2, al programa Hotel Suís ens preguntem quant de temps ha passat des de l'última vegada que va succeir un fet com aquest.
Ens hem de remuntar fa més de 80 anys al tram final de la Guerra Civil per trobar un període d'inactivitat tan gran al conjunt arlequinat. Repassarem totes les anècdotes d'aquella època amb la Comissió Històrica del Centre d'Esports.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà avui del Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Bona tarda. Continuem parlant d'aquest temps agradable, lleugerament càlid al centre del dia, amb domini de l'ambient assolellat al centre del dia, però també amb creixement de nuvolades a punts de muntanya. Així doncs, aquesta tònica de temps serà la mateixa d'avui dimecres com per demà dijous. Per tant, aquestes nuvolades que creixen a punts de muntanya durant la tarda, o de fet a partir de la tarda, començaran a donar ruixats a la zona del Pirineu i Prepirineu, que s'allargaran ben bé fins al final del dia. De fet, seran més probables al sector occidental que no tant a l'oriental, però també a l'oriental alguna gotellada pot arribar. ruixats, localment acompanyats també de tempesta i que, com dèiem, en el sector occidental duraran fins a la nit. La resta de Catalunya, cel serè o ennuvolades a punts de muntanya, però sense precipitació i ambient agradable o lleugerament càlid al centre del dia. Demà tindrem la mateixa tònica del temps. Per tant, més sol al matí, ennuvolades de tarda a zones de muntanya, amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, novament localment amb tempesta. Això sí, hi haurà núvols baixos a primeres hores del matí a la zona del litoral i també a punts de Ponent i al Prepirineu de matinada, on de matinada no descartem encara algun ruixat. I sembla que l'atmosfera es podria inestabilitzar més de cara a divendres. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del trànsit, us hem de dir que ja s'ha normalitzat la situació a la C-16 a Vacarisses, on aquest matí un camió avariat ha provocat moltes cues en aquest punt. Ara mateix també continua tallat un carril a la BP-5002 a Vilanova del Vallès en direcció a Granollers per també un camió que ha perdut la càrrega. I com funciona aquesta hora el transport públic? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de recordar l'ús de mascareta és obligatori. Respecteu també les indicacions de seguretat i, si podeu escollir, viatgeu a les hores de menys afluència. I pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense cap incidència destacable per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Passant poc més de 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Minut de silenci aquest migdia en record a les víctimes sabadellenques de la Covid-19. La plaça Sant Roc ha estat l'escenari d'aquest acte amb motiu dels 10 dies de dol nacional decretats pel govern espanyol des d'aquest dimecres i fins al pròxim 6 de juny. L'alcaldessa Marta Ferrés ha encapçalat l'homenatge, en el qual també ha estat acompanyada pels portaveus municipals, tret d'Adrián Hernández, de Ciutadans. En el seu lloc hi havia el coordinador del partit taronja Sabadell, Sergio Salcedo.
Banderes a mig pal i un minut de silenci aquest migdia a les portes de l'Ajuntament per recordar els centenars de persones que han mort a la ciutat a conseqüència de la malaltia, almenys 352, que són les que té comptabilitzades des de l'inici de la pandèmia al Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Ferrés ha volgut traslladar un missatge d'escalf als familiars i amics d'aquestes víctimes i assegura que era necessari fer un primer homenatge d'aquest tipus.
Ha sigut una situació, evidentment, la d'aquesta pandèmia molt dura per tothom, però també molt dura a la nostra ciutat. I per tant crec que és necessari, doncs, més enllà d'evidentment llançar, com estem fent, no? En aquesta fase de desescalada, i llançar missatges d'optimisme perquè realment anem cada dia una mica millor. És veritat, doncs, que no ens en podem oblidar que evidentment aquesta pandèmia ha deixat sabadellencs i sabadellenques enrere i per tant és un homenatge a tots ells i elles.
No obstant això, l'alcaldessa ha avançat que el govern municipal ja treballa en una proposta molt més local per fer un homenatge obert a tota la ciutat en record a les víctimes de la Covid-19. Ferrés ha explicat que ja s'ha fet arribar un primer esborrany del futur memorial als grups municipals que ara l'hauran de valorar.
Hem fet la proposta a portaveus, doncs, de poder fer aquest homenatge quan les circumstàncies, evidentment, i les fases ens ho permetin. Estem pensant diferents models, però segur, jo crec que la ciutat caldria trobar un tipus d'element físic per entendre'ns, perquè recordem, doncs, evidentment, tota aquesta gent que ha lluitat en aquesta pandèmia i, per tant, estem treballant en aquesta línia, però, com us dic, encara no ho tenim tancat i esperem, doncs, en els propers dies acabar-ho de tancar, però el que segur que serà, doncs, evidentment, serà un acte d'homenatge obert a la ciutadania.
De moment, però, l'alcaldessa de Sabadell no ha concretat una data per aquest acte de record. Cal recordar que durant el confinament no s'ha pogut dur a terme funerals amb més de 3 persones o 10 a partir de la fase 0 avançada, la qual cosa ha impedit que molts familiars i amics d'aquestes víctimes de la pandèmia no es poguessin acomiadar dels seus éssers estimats.
Els professionals del Taulí també s'han sumat al minut de silenci decretat pel govern espanyol. Una cinquantena de sanitaris han deixat les seves tasques a les 12 en punt per concentrar-se a l'exterior de l'hospital. A més, el minut de silenci ha coincidit amb l'inici d'una campanya per reivindicar els drets dels sanitaris. La portaveu de la Plataforma Assembleària de Treballadors del Taulí, Xus Merino, ha recordat què demanen.
El retorn de les DPO, el retorn del 5%, que ens tractin com a persones adultes, que s'expliquin bé les coses, que no facin ni desfacin sense dir-nos, no? Sense tenir-nos en compte, que és que són persones adultes amb formació i que entenem les coses, no? I crec que massa bé que s'ha comportat la població sanitària, bueno, tot en general, no? però els sanitaris, de fer 12 hores, que en donin un entrepà, que no ens tinguin en compte, que ens canvien els horaris i nosaltres amena tot, doncs no, no pot ser. Hem de reivindicar.
Les concentracions per reclamar més recursos per a la sanitat pública i per als seus professionals es repetiran cada dimecres a les 12 del migdia. I encara sobre més mobilitzacions que hi haurà a partir de la setmana que ve, cada dilluns i dimecres durant tot el mes de juny, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, farà concentracions a les portes dels centres d'atenció primària de la ciutat. Serà la seva manera de reconèixer la tasca dels professionals de la sanitat durant la crisi del coronavirus. Ho ha explicat el portaveu del col·lectiu Manuel Navas.
Una persona de cada asociación de vecinos de Sabadell pon ir a las puertas de los CAPs, de cada uno de los CAPs de Sabadell, leer un comunicado, un manifiesto, y ese manifiesto después demostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la asistencia primaria de los CAPs, y entregar el manifiesto. O sea, sería un poco la movilización que haremos y haremos en todos los CAPs, insisto.
Per altra banda, també estan dissenyant un gran acte central i unitari que, a part de ser un homenatge als sanitaris, també recordarà les víctimes mortals de la pandèmia a Sabadell.
352 morts que no seran oblidats, malgrat que de mica en mica anem deixant la crisi sanitària enrere. La FAP està organitzant una concentració a la plaça del Doctor Robert, on ja ha convidat les principals entitats de la ciutat i els diferents grups polítics municipals. La idea és agrair la gran feina que han fet els treballadors dels serveis essencials aquests dos mesos, però també recordar les persones que han mort per coronavirus, moltes d'elles vinculades a les entitats veïnals. Navas ha detallat com es desenvoluparà aquest acte.
El leer un manifiesto de la Movimiento Vecinal, el manifiesto que tenemos elaborado, que será el mismo que se leerá en los CAPs, y después habrá una intervención por parte de la síndica de Greuze, la Eva Bellán, que intervendrá, y después haremos, para finalizar, habrá una poesía, a una gente que leerá una poesía de Benedetti, y después habrá una actuación por parte de la soprano de Sabadell, María Hinojosa.
Si l'acte no es pot fer a la plaça Doctor Robert, es traslladaria a l'esplanada del Parc Taulí. En qualsevol cas, començarà a les 7 de la tarda i acabarà coincidint amb els aplaudiments als sanitaris que es fan a les 8 del vespre.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
3 minuts per arribar al punt de 3:15. Un terç de la població mundial desenvoluparà ansietat, depressió o alguna altra malaltia mental com a conseqüència del confinament. La Universitat Autònoma de Barcelona estudia juntament amb 40 universitats d'arreu del món com la quarantena ha afectat la salut mental de la ciutadania. Més concretament, pretén esbrinar si el fet d'estar tancats a casa provocarà que molta més gent desenvolupi aquestes patologies.
L'estudi anomenat SeiCovid compta amb més de 2,5 milions de dades d'arreu del món i amb un equip de més de 80 investigadors de diferents països. Toni Sanz, coordinador d'aquest projecte, explica què demostren els primers resultats extrets d'aquesta investigació.
Ja han fet una primera anàlisi de resultats basada en les primeres 5.000 persones que han participat a l'estudi. Aquestes persones enquestades han reportat un empitjorament en l'activitat física, els hàbits de son i l'activitat laboral. Sembla que la relació amb altres persones es manté igual, juntament amb l'alimentació i els ingressos econòmics, i els participants apunten una certa millora en relació a les activitats de temps lliure.
La investigadora sabadellenca Anna Muro, que també participa en aquest projecte, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que les dones amb fills i que han teletreballat són un dels perfils que tenen més possibilitats de desenvolupar depressió o ansietat com a conseqüència del confinament. La mateixa Muro explica que també hi ha altres patologies prèvies que facilitarien l'aparició d'aquestes malalties.
El que més importa moltes vegades són els teus nivells que es diuen neuroticisme o ansietat prèvia. És a dir, si ets una persona de per si poruga, i de per si amb molta ansietat, amb molta por al futur, que sempre estàs patint, perquè hi ha moltes persones així, doncs aquestes són les que estan més en risc de desenvolupar trastorns relacionats amb l'ansietat, amb la depressió o trastorns d'estrès posttraumàtic.
Una altra part de la societat que es veurà molt afectada per aquesta crisi són els sanitaris. Sobre el desconfinament, Muro ha parlat sobre el síndrome de la cabanya, és a dir, la por a sortir de casa ara que ja és legal. La investigadora ha apuntat que cal trobar un punt mig entre aquesta situació de por permanent i la temeritat que mostren alguns ciutadans que no respecten les mesures de seguretat. Com dèiem, un dels col·lectius que es veurà més afectat per aquesta crisi són els sanitaris.
els que sí que estan molt, molt, molt en risc en desenvolupar trastorns d'estrès posttraumàtic són els sanitaris, que realment han fet, estan fent un exercici espectacular d'afrontament, el que passa que veurem com queda el seu estat de salut mental després d'haver d'afrontar i d'haver d'ajudar i d'haver de salvar, entre cometes, tots els casos que, i tota la feinada que se'ls ha girat en aquests mesos.
Com dèiem, aquestes són les primeres conclusions d'aquest estudi en el qual participa la Universitat Autònoma de Barcelona, més de 40 universitats d'arreu del món, que determina que un terç de la població mundial desenvoluparà ansietat o depressió o algun altre trastorn mental a conseqüència del confinament derivat d'aquesta pandèmia. Altres coses relacionades amb el coronavirus, però en format més breu, la Fiscalia manté obertes 5 diligències penals a Sabadell per la gestió de la Covid-19 en residències.
A més, des de la Fiscalia estan fent un seguiment de 24 residències de la ciutat mentre s'allarga l'estat d'alarma. Pel que fa als procediments oberts, als jutjats de Sabadell n'hi ha dos, un d'ells per desatenció i falta de tractament. Al conjunt de Catalunya, la Fiscalia manté obertes 32 diligències penals per la gestió de la crisi del coronavirus.
La Policia Municipal ha realitzat una única denúncia en les últimes 24 hores per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma.
Amb aquesta ja en són 2.753 des de l'inici de la crisi sanitària. Els sancionats s'enfronten a multes d'entre 600 i 30.000 euros en funció de la gravetat de l'incompliment.
Podem Sabadell ha confirmat la mort d'un dels seus integrants, el veí de la Concòrdia, José Moraleda, conseqüència de la Covid-19.
Moraleda era membre del partit Lila des dels inicis. La secretària general de la formació, Marta Morell, ha lamentat la pèrdua en una piulada, tot assegurant que el trobarà a faltar.
I més enllà de la Covid-19, ferit amb politraumatisme, un home de 65 anys per una caiguda accidental des de la terrassa de casa seva situada al carrer Eduard Brossa.
L'home va caure mentre feia tasques de pintura arran del trencament de la barana de la terrassa. Dues ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al domicili i van evacuar el ferit al parc Taulí per la cura de les ferides politraumàtiques. En l'actuació també hi va intervenir dues dotacions dels bombers, dues de la policia municipal i una unitat dels Mossos d'Esquadra.
Continuem endavant fomentant l'adopció, l'apadrinament i fins i tot els donatius per als gossos de la protectora de Sabadell. Això és el que vol la campanya CoronaDocs, que l'entitat ha posat en marxa amb l'ajuda de l'estudi Creative Core, després de veure com la Covid-19 ha comportat conseqüències per als gossos que allotja, i és que, per culpa de la pandèmia, es fan només carent comptades adopcions.
CoronaDocs és una campanya solidària motivada, segons la directora d'art de Creative Core, Marta Quirós, per les ganes de portar el seu granet de sorra.
Volíem aportar el nostre granet i vam muntar la campanya solidària a través d'Instagram i de la web de CoronaDocs perquè creiem que era la millor manera d'ajudar, que era fent pues, el que millor sabem, que és doncs, donar visibilitat i fer la campanya perquè la gent pugui fer les donacions.
Ja fa un parell de setmanes que està en marxa i durarà encara un mes més, amb la implicació d'empreses instagramers. La imatge de la campanya consisteix en fer una forma amb les mans que simbolitza una casa i en l'espai del mig enquadrar-hi el gos. A més del perfil d'Instagram, la web coronadocs.es s'encarrega de potenciar el suport en línia per la protectora.
Des de la web doncs, pots veure quins gossos estan en adopció i aplicar per l'adopció a través d'un formulari. Aquest formulari va directament a la protectora i ells després segueixen els passos que tenen normalment per arribar a fer les adopcions. I a més, també hi ha un botó que és de donació que va directament a la compte bancària de la protectora. I llavors allà la gent pot contribuir amb l'import que ells vulguin.
És el primer cop que l'agència col·labora amb la protectora, tot i que ja hi havien contactat abans de la pandèmia. Segurament aquesta relació de col·laboració s'allargarà en el temps. Si us animeu a participar, només cal que poseu la foto de la vostra mascota a Instagram amb el hashtag CoronaDocs.
I més iniciatives participatives, podríem dir, perquè el barri de la Creu Alta està preparant una iniciativa per engalanar-se durant els pròxims dies, que són els que correspondrien a la Festa Major. De fet, la iniciativa ja està en marxa. Amb l'objectiu de tenir-la present, l'entitat veïnal que organitzava cada any la festa demana als habitants del barri que pengin als balcons samarretes, mocadors o qualsevol altre indicatiu de color groc o blau que els posicioni en la tradicional competició entre els dos equips tallarets, els Llamps i els Trons.
Jordi Turguet, membre de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, ja ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que la iniciativa ja corre per les xarxes.
De moment, com que una de les maneres de fer-ho saber és fer-ho córrer per les xarxes socials, Doncs sí, automàticament s'han començat a veure. Penseu que el gruix principal de la Festa Major és aquest cap de setmana que ve, que és la segona Pasqua, i aleshores, durant la setmana, la cosa va corrent i la gent se va embollugant.
Dins d'aquest moviment, Turguet assegura que es podran mantenir algunes activitats, com a mínim reubicar-les.
Activitats com ara Talleret d'Honor, aquest any n'hi haurà. Activitats com el diari de la Creu Alta, aquest any sortirà. I no sé si podrem fer alguna de les coses que fem de la Festa Major més endavant. Més endavant vol dir la nostra festa petita, que és la Plec de Junqueras. Això, com que és a finals de setembre, doncs pot portar inclòs alguna cosa que s'ha quedat sense fer durant la Festa Major. El que no hi haurà, però no n'hi haurà enlloc, no hi haurà, és Festa Major. Major vol dir el que vol dir actes multitudinaris, vol dir gent al carrer.
A més, el representant veïnal assegura que tampoc no hi ha ganes entre els ciutadans de celebrar amb alegria la festa després del pas de la pandèmia del coronavirus. Pel que fa al Talleret d'Honor, encara s'està deliberant sobre els candidats que hi optarien, i és que la llista dels que se'ls mereixen és força llarga.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Tanquem la carpeta dedicada al coronavirus per un moment per explicar-vos que l'Agència Catalana de l'Aigua assumirà la reparació de les dues passeres del riu Ripoll tancades des del gener de 2019 al molí de Tres Creus i de Torre Romeu. Segons han apuntat des de l'ACA a Ràdio Sabadell, l'actuació es farà de forma imminent. No obstant això, abans caldrà que el conveni entre l'agència i l'Ajuntament per fer-ho possible passi pel ple municipal dimarts que ve.
El document s'estava treballant entre les dues administracions i el Consell de l'ACA el va aprovar el febrer passat. La seva tramitació a la ciutat, però va quedar aturada arran del coronavirus. Ara arribarà al ple per fer realitat una reparació que reclamava el govern municipal des de fa un any i mig. A més, el conveni signat entre les dues administracions permet anar un pas més enllà, com ha apuntat Diego Muixó, adjunt a Gerència per la Coordinació Territorial de l'ACA.
Aquestes dues passeres es van construir arrel dels aiguats de l'any 1962, al Vallès. Els va construir l'antiga administració hidràulica i en aquest moment aquestes passeres són titularitat de l'agència. La proposta del conveni, que està pendent de ratificació per part d'un acord de ple de l'Ajuntament de Sabadell, és que l'Agència Catalana de l'Aigua procediria a la seva restauració i una vegada feta aquesta restauració, l'Ajuntament de Sabadell assumiria la seva titularitat i competència.
L'Ajuntament va tancar les dues passeres del Ripoll amb pilones de formigó i cartells indicadors de perill al gener del 2019, però cada cop s'ha incomplert més sovint la prohibició de pas. De fet, ja abans de la pandèmia era habitual veure-hi passar algun esportista o ciutadà que passejava per la llera. Amb la fixació d'horaris de passeig a l'inici de la desescalada, s'ha intensificat el pas d'usuaris, fins i tot en grup. En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguraven en el seu moment, en el moment del tancament, que no es pot garantir la seguretat dels usuaris, malgrat que un informe del 2012 qualificava l'estat de les passeres de correcte. Va ser per això que l'administració local reclamava un nou informe i la seva actuació.
I quan falten 7 minuts pràcticament per les dues, us expliquem que la campanya per reobrir el cas de l'assassinat de l'Helena Jubany ha obert un projecte de micromecenatge per aconseguir 9.000 euros. És la quantitat que calculen que pot necessitar la família per pagar les despeses judicials de la reobertura de la investigació. La campanya es va iniciar ahir al vespre i ja ha aconseguit més d'una tercera part de l'import desitjat. El col·lectiu que impulsa el projecte assegura que es tracta d'un feminicidi i que 19 anys després de la mort de l'Helena, la gent vol saber la veritat i dona suport a la seva família.
Les 13.000 signatures que va aconseguir la primera part de la campanya per reobrir la investigació sobre la mort de l'Helena Jubany el 2001 ha animat els seus impulsors a fer un nou pas. Des d'ahir al vespre han obert una campanya de finançament per pagar les despeses judicials que es poden derivar de la reobertura de la investigació. Ho ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio Maria Agudo, portaveu de la iniciativa.
Recollir diners per la família Jubany, per poder pagar les despeses del proper pas, diguéssim, no? Que seria doncs les despeses judicials en cas que es pugui reobrir el cas, que nosaltres tenim totes les esperances dipositades en que així sigui. I vam pensar que era una molt bona oportunitat, no? Donat que arran d'haver creat el web vam trobar molta gent que es solidaritzava amb la causa i que tenia moltes ganes que això es tirés endavant.
Des del seu punt de vista, hi ha indicis suficients perquè un jutge torni a obrir el cas i s'investigui millor de com es va fer fa dues dècades. Agudo assenyala que el fet que l'Helena fos una dona i que no hagués nascut a Sabadell va tolerar el poc rigor en les investigacions.
Crec que en aquell moment el poder judicial no va contemplar, no?, aquesta perspectiva de gènere que ara, doncs, 20 anys més tard, doncs, tenim tan clara, no?, en la nostra societat. Crec que en aquell moment el cas aquest de feminicidi es va tractar el jutjat amb desqualificacions, prejudicis i bueno, es va investigar com un suposat suïcidi des del començament, no?
En menys d'un dia, el projecte ja ha recaptat més de 3.000 euros, més d'una tercera part de l'objectiu que s'havien fixat en un principi. Tota la recaptació anirà destinada a la família de l'Helena Jubany, perquè pugui pagar les despeses judicials per tornar a lluitar per aclarir què va passar la nit de l'1 al 2 de desembre del 2001.
Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. Al transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Encarem ja la recta final del Notícies Migdia repassant què ha donat de si aquesta jornada més enllà de la ciutat i la comarca. L'activitat política, de fet, avui s'ha traslladat al Congrés dels Diputats, on hi ha hagut sessió de control a l'executiu de Pedro Sánchez. Vox ha anunciat durant aquesta sessió que presentarà una querella contra la directora de la Guàrdia Civil i el secretari d'Estat de Seguretat. Així ho expressava Macarena Olona, diputada del partit d'extrema dreta.
En el dia de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por su subordinado, señor ministro Marlaska. Y la semana que viene, una vez se ha permitido reanudar la actividad legislativa, será este grupo, con la proposición de ley de equiparación salarial real de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien someterá a deliberación de esta Cámara la verdadera equiparación salarial y no la cortina de humo indigna que ustedes han lanzado para tapar sus vergüenzas.
Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha estat l'objectiu de tots els grups de l'oposició, tot plegat arran de la destitució del cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Per la seva banda, Pedro Sánchez, president del govern, ha acusat el Partit Popular i en particular a Pablo Casado de tenir una actitud totalment passiva durant aquesta crisi.
La mención de su oposición es concurso de posados, señor Casado. Usted, durante estas 10 semanas, lo único que ha hecho ha sido posar. Delante de un espejo, muy enfadado aparentemente, al lado de unas ovejas, señoría, usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados. Y en tercer lugar, muy al ladito de la ultraderecha, señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
I precisament avui el butlletí oficial de l'Estat recull que a la fase 2 no hi haurà franges horàries per passejar.
El BOE també anuncia que es permetrà sortir a passeig més d'una vegada al dia. Pel que fa a les platges, l'Estat anuncia que seran els ajuntaments els que podran establir limitacions d'accés i d'aforament.
Sanitat continua revisant dades de la crisi del coronavirus.
Continua el ball de dades un dia més. Avui Sanitat xifra en un total de 27.117 les morts per coronavirus a tot l'Estat. Això suposa un augment de fins a 283 defuncions respecte a les dades d'ahir. Però, per altra banda, en el mateix informe s'explica que les morts per Covid-19 dels últims 7 dies se situarien a les 35 a tot l'Estat.
I a Catalunya les xifres també arriben de forma esglaonada. La Conselleria de Salut suma 277 morts per coronavirus al país, però atenció, només una en les últimes 24 hores. I acabem explicant-vos que la Comissió Europea proposa un pla de recuperació de 750.000 milions d'euros.
Aquest, doncs, és el pla de la Comissió Europea per recuperar l'economia del continent tocada per la crisi de la Covid-19. D'aquests 750.000 1.500.000 es repartirien en transferències i uns 250.000 milions es concedirien en forma de crèdit barat.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.